asamblea de majaras. 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 Hey.
Barcelona, 26 de maig del 2013. Els majaras arriben rodolant i rebotant d'una banda a l'altra d'aquesta taula de billar que és la Rambles i la ciutat de Barcelona per despedir aquest mes d'aniversaris. Records i revoltes, que és el maig. En la primavera majara, amb vosaltres de nou. El magocine, que tota s'enroa, que tota sogra, voldria com a gendre. Comencem l'Assemblea de Majaras a Contrabanda FM.
Radio Contrabanda.
Som aquí estem i existim. Som aquí estem i existim. Radio Contrabanda.
Contrabandits, contrabandides, aquí estem de nou els Majaras en directe des de Contrabanda FM. Emissora lliure, no comercial, l'assembleària de Barcelona. Des de fa més de 16 anys els Majaras estem aquí, ara quinzenalment, però sempre els diumenges, acompanyant-vos fins a les 21 hores d'avui, diumenge 26 de maig. Avui, de moment, ja em sentiu a mi aquí, Ernesto Chemajara, a la taula de so, però l'Eduardo Monestijeras ara el tenim per aquí, revoloteando per pels diferents estudis de contrabanda. Avui farem bàsicament sobretot connexions amb diverses persones que ens poden explicar coses interessants, com pot ser a la lluita contra el fracking, connectant amb una persona de la plataforma Aturem el Fracking, cosa que teníem pendent de fa temps, sembla que aquest diumenge per fi ho podrem fer, i alguna altra connexió sorpresa. Tot això amb algunes lectures, amb comentaris de notícies i qüestions d'actualitat, i evidentment amb l'habitual agenda al final del programa. Ja sabeu que això és Contra l'FM, que també aquest programa el podeu escoltar des de dues ràdios germanes de la província d'Alacant, com són Ràdio Mistalera de la Xara i Ràdio Activa del Coi, i que també ens podeu seguir des del podcast en el majarescontrabanda.org. majarescontrabanda.org. I, evidentment, aquest és un programa obert a que contacteu i vosaltres el feu. A participar, vamos, trucant, per exemple, al 93-317-7366. 93-317-7366. Comencem escoltant el Nick Cave en The Bad Seed per la gent que ens agrada, aquest personatge obscur i recombolès des de les antípodes i que no tenim les ganes, ni la pasta, ni l'esma per anar a aquest festival anomenat Primavera Sound. The Mercy Seat. Catalog of black cheap, the scarlet bomb, the walls of bad black bomb kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. So fitting in his way, he was coming to that dream, or at least that's what I'm told. I give my good hand to tell evil all across his brother's fist. That filthy thigh, it did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold. The throne from which I'm told all history doesn't fold down here. It's a meat of a wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Altres formes de contactar-nos en el ja històric apartat de correus de l'emissora 748-080-80 Barcelona. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona. I si no, també ens podeu escriure un correu electrònic, com o no, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Ara l'obrim per qui ens vulgui dir cosetes pel xat. To be done with all. Doncs aquí seguim en directe els Majares, ja. Aquest esperpèntico programa d'avui.
Bueno,
ja sentiu?
La situació, sempre estan oberts improvisant una mica. No?
Sempre, sempre.
Ara fèiem reflexions sobre el micro, sobre la pròpia nostra naturalesa del mitjà, no? I la nostra poca professionalitat.
Bueno, de moltes coses, però bueno, ja sabeu que
som amateurs, sempre ho hem dit. És una ràdio amateur, no?
Som moltes coses.
Amb el medi, no?
Som moltes coses. Però com ho hem dit i com ens agrada aixecar, doncs també som sobretot un espai on, on la gent heu de veure que podeu reproviar els micros i explicar el que sigui, el que vingui de gust.
Sí, sí. A més, avui se'ns ajunten moltes coses, no? Perquè avui, a part de fer el programa, ens toca fer la nostra neteja semestral de la ràdio.
Ah, ara digues de la ràdio, perquè si no parece que solo nos limpiemos semestral.
La lavativa ja la fem a casa, tranquil·lament. Però ens toca fer la neteja semestral de la ràdio i, a més, doncs, han vingut aquí unes noies a gravar unes coses i ens han demanat la seva ajuda perquè les ajudéssim a gravar i al final se'ns han solapat les coses i hem dit, va, doncs, per què no? Ho fem aquí en directe una mica, provem-ho, perquè així podem continuar fent el programa i potser ajudarà. I més perquè ens demanen que col·laborem nosaltres directament a les lectures. Llavors, al final hem decidit que avui serà un programa estrictament literari. No? Mm-hmm.
Això barrejat amb algunes connexions telefòniques. Exacte, que intentarem
també
fer.
No serà estrictament...
Serà un estrictament majara, això segur.
Bueno, doncs ja... bueno, farem això i que si potser ens van trucant just en el moment que estem a punt de culminar, doncs potser deixarem estar, però ja ho valorarem en el moment, no?
Ahí està. Doncs, bueno, aquí a part d'Eduardo Manos Tijeras, que ja el sentiu avui a Camisao i Descamisao, com la primavera requereix, i d'un servidor.
Mi yerno, no yerno, mi cunyau m'ha regalat molta roba elegant.
Ja té, el Inti, a part de tenir les opcions sexuals, ja té conseguit un yerno i tot.
No, yerno no, bueno, de cunyau, claro.
Cunyau. I un servidor, Ernesto Chamajara, ja per fi respirant una mica més tranquil, amb un dia una mica llarg, després ho explicarem també per quines altres raons, que se cuece por ahí.
A més tenim la gata en zel aquí de l'escala, no? Fantàstic.
No només la gata, segurament. I bueno, tenim a les Pilars. Podemos presentar com doble...
Les Pilars de la...
De la terreta. Tenim aquí això, pues, a Pepe, a Pilar i Pilar. Hola, bona tarda.
No, PPR.
Perdó, era per provocar-vos.
Sí, doncs que quedi clar.
Tenim aquí, bueno, pues això, a nombrar-vos com queráis.
Jo, no sé, em pots dir Pili.
Pili. Uh-huh. I a l'altra banda tenim...
Pila.
Bé, pues, o sigui, m'ho va posar contra el que seria la idea dels meus pares, perquè no crec que tampoc tenien idea del nom de la filla, un cura, o sigui que no li agradava el que proposaven ells, o sigui, és una mica la merda dels cures, fins i tot on arriben a intervenir.
Claro, home, se creen dios.
Exacte.
De sol, ara.
I això no es va perfecto per enlazar un texto. Perquè vosaltres què feu? Ara estem aquí, heu vingut a la ràdio a gravar uns petits vodevils, no? Unes diàlegs, no? Uns monòlegs o així, no? Xistes i coses, no?
Sí, o sigui, l'idea és que dins dels mecanismes de lluita estan sortint plataformes i moviments socials i que estan ben acollits pels mitjans i tenen un cert protagonisme, però que nosaltres, parlo en plural, però ho trobem així, que no deixa de ser curiós que els deixin tant espai mediàtic. I llavors qüestionem què hi ha darrere o quina profunditat tenen aquestes lluites. L'exemple, juguem amb l'idea de la pa i no sols també amb els moviments aquests de les monges que fan la revolució, a diferència del que es feia fa uns anys, no tants, que es cremaven les esglésies. No estic proposant que aquest sigui ara la finalitat. No, ho dic perquè l'objectiu ara sembla que del poder sembla desplaçat per una altra banda, però el que voldria dir és que ara sembla que la revolució la fan els cures i els capellans i tal, però quan analitzem el que proposen, llavors no ens estranya que tinguin tan bona rebuda pels mitjans. I això ho volíem titular jugant amb la proclama anarquista ni Déu ni Papa, doncs jugar amb el Papa d'intercalar la pa aquesta de la plataforma d'afectes de la hipoteca, perquè haurien de, com a mínim, integrar dins de la plataforma d'afectats els afectats pels lloguers que són els que constitueixen bàsicament els desnonaments, cosa que silencia. Ja està.
I protagonista de lluites històriques com va ser la... la vaga de llogaters, la vaga de lloguers de ja el segle passat, bueno, el segle sí, el segle passat. Doncs escolta, això, doncs ara la gent, l'audiència sentirà un tast, no?
Sí,
per digues, digues.
No, no, vull dir, això ho graveu vosaltres per després difondre-ho a discreció.
Sí, penjar-lo a la, això de l'internet i...
Pengeu a algun lloc.
Sí, 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 i que, si algú s'ho vol mirar.
Perquè no és la primera vegada que ho feu.
Bueno, vam fer una altra sobre la renda bàsica, que està penjada a una web que es diu, no sé què, Ventagenarios.
Ventagenarios, hombre, conegutíssim. Sí. Allà vau penjar-ho i després ho tornareu a penjar allà llavors.
Sí, que fèiem una adaptació de l'obra del Beckett de l'Esperando a Godot. Hi era una mica així de crítica i de més, però bé.
Pues ja la linkarem nosaltres també en el post que pugem en el programa, que ja segur que ja us podeu descarregar tots els programes, ficar comentaris i veure pues, los links que ponem, no? I aquestes cosetes.
Clar que sí.
Pues, bueno, farem aquest...
cançoneta abans de...
Posarem una mica cançoneta.
Perquè ens situarem una miqueta.
Farem aquest tas
per... Jo tendré que ser de Dios borracho.
Ahí es nada, ¿eh?
No sé, que eso es lo que me pasa a veces, ¿no?
Eres un demiurgo, home.
Borracho.
Pues això, us posarem una mica musiqueta i qui millor que la Nina Hagen, jo que he tornat fa poquet de la Isla Blanca i pues, quina excusa millor, com qualsevol altra per escoltar aquest personatge que aquí els Majares ens agrada, no tant potser com als nostres companys germanòfils de l'emissora, però també ens agrada la Nina Hagen. Pues venga, va.
Assemblea de Majares.
24 hores de Ràdio Lliure.
Sí, 24 anys, ja, eh?
Moltes coses. 23. Anem recht gut.
Ich klopf TV, 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 TV.
apareix Déu organitzant una festa al cel. Ha convidat a dolentíssims proletaris, amorosos hipotecats, a inquilins rebels, a sense sostre, ocupes i a tota mena de resistents, incloent-hi també una àmplia majoria que simplement no arriba a final de mes. L'Estat, propi o impropi, davant les dificultats per evitar la bancarrota i aturar el malestar social creixent, interroga directament Déu.
¿Qué quieres, Dios? ¿Qué puedo hacer?
Estado, mándalos a todos para arriba. A los parados, los desahuciados, los sin papeles, a los sin techo. Que ha llegado mi hijo, el alquiler social, con su prima Magdalena, la renta básica. Y voy a hacer una fiesta en el cielo. Hoy están todos perdonados. Todas sus deudas, abolición del trabajo, todos gratis. Venga, venga, al cielo todo el mundo. Mañana, Estado, te los devuelvo.
Proletarios dolentísimos, ir saliendo de la caldera de las miserias. He declarado la expropiación universal. Todo es de todos, nada es de nadie.
No, que se está muy calentito aquí. No queremos salir. No nos fiamos de ti, Estado. Ensás, esgañate, prou vegades. A los proletarios solo nos has aplastado el cuello. Ens espolies por todos los lados. A las clases trabajadoras, en las dos versiones, desde Madrid y desde aquí.
Venga, todos para arriba, que hay una fiesta en el cielo. Que corra el champán y los pasteles. Habrá música, baile y sexo. Aquí tenéis un pase hacia el cielo.
Pero a las 12, Estado, te recuerdo que todos han de estar de vuelta.
A las 12:15, Dios, dame más tiempo. Lo justo para preparar las campañas electorales, con sus señuelos. Alquiler social, abolición del trabajo, renta básica, sanidad universal, educación gratuita.
Bueno, bueno, pinta bien, ya vamos subiendo. Aquí estamos, los malísimos del infierno. Trolorú, trolorú, a bailar, que vaya tothom. Yo no bailo, yo he venido a tocar, a palpar el yugo social ese. Doncs posat a la cua del Sant Pere. El San Pedro exige a todos como entrada en el cielo social el 20% de los ingresos. Igualtat, igualtat. Manque haja diferències salarials socialment necessàries per a la producció. Ja, 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 ja. Que vagi la mare Teresa de Calcuta. No, yo ya soy muy mayor para eso. Hostia, si algo irigolzarri es a la cua. Com ciudadano también tiene derecho. Mireu, s'ha posat darrere del sense sostre, després dels aturats. Amb tota la colla dels enginyers, els arquitectes, els pijos que es creuen ser Orson Welles. Con los meapilas intelectuales que van de comunistas. Ya, casi tocamos los cielos principescos. Quina fastassa. Estem a un pam de marcar un gol celestial, com si fos Qatar. Ei, ei. Mireu, Déu, Déu sembla una mica begut. Mirava Déu, hosti, va parlar Dios.
Pobres classes obreres i classes medias proletarizadas. Idos toda la mierda.
Escuchad, escuchad. Mireu Déu, quina trompa porta.
Alquiler social, derecho a vivienda... Es que creen que estáu dentro del sistema capitalista os va a dar algo que nos lo haya arrebatado antes, o que habiéndolo pagado previamente no lo tengáis que devolver después de mil formas con crecidos intereses. Es que creéis que el Estado os va a dar a vosotros, jodidos proletarios, alguna clase de garantía en trabajo, bienestar y dignidad.
Presta atención. Déu ens està parlant.
És que crec que l'Estat es va proporcionar a vosaltres, classes treballadores, barques de vivienda pública quan se ha gastat i se gastarà tots els fons de l'erari públic en fastos varios? A més, corrupciones, infraestructures del capital, corredores, olimpiades... Bodas de monarca y otros muchos destinos inútiles, pero privadamente mucho más rentable para los ricos amigos y protegidos por sus favores.
Hostia, Dios sabe lo del ave. I també allò del costós corredor generador de futures retallades.
¿Es que creéis que es después de haber rescatado los bancos con vuestro sudor y esfuerzos no serían vuestros los pisos que ahora os quieren alquilar con el cuentagotas de un alquiler social? ¿Y son el caso muy desesperados?
Se ha enterado también de lo del empobrecimiento súbito, sobrevenido, según sus leyes. Como si la nuestra situación no fuese casi siempre desesperada. ¡Mira a Dios! ¡Mira a Dios!
¿Y es que preferís seguir siendo humillados con dádivas y limosnas mientras la iglesia revienta de riquezas y nuestros curas, periodistas y obispos viven opíparamente de los presupuestos públicos financiados siempre, no lo olvidéis, por vuestros trabajos? ¿Hasta cuándo vais a soportar, imbéciles, tanta miseria?
Parece que Dios se cae. Déu, ¿no voldríeu prendre un cafè?
No quiero cafè. No en vull cap de cafè. Pobres, classes obreres, classe media proletarizada. Iros tots a la mierda. Iros teus tots a la merda.
Ein Plätzchen für mein Schätzchen. Cannabis in Holland, Mama, auf der Venus. We wanna go to Africa, to the black child Rastaman, to the black culture.
Hello.
Continuem amb la radionovel·la.
I
Què era hora?
No teniu ni rellotge. Déu. Ens ho han pres tot, els mangans dels governs.
Una església dels pobres per als pobres. Si en lloc de ser rica com ho és, fos pobre, aleshores sí que la comunitzarien. Per als pobres. No hi hauria ni un euro per repartir. Seria pobre per als pobres, com fa l'Estat amb el seu pretès benestar. Espoliant les pobres i mitges classes treballadores.
Si en un estat propi o impropi l'Església no rebés ni un euro dels pressupostos públics i en canvi tingués que pagar pels guanys que obté per tots els seus actius i inversions i pel sol fet de tenir-ne tantes propietats, eso, aquí estem els dolentíssims de l'infern. Aleshores, dale que dale, no más caridad, dignidad. Justícia! Podríem dedicar tot aquest munt d'ingressos a polítiques socials com a mesura urgent, canviant així les tendències reaccionàries actuals que socialitzen les pèrdues dels banquers i dels capitalistes per la socialització dels seus guanys. Començant, per exemple, amb la supressió de les despeses catòliques del culte i dels subsidis a l'Opus i a totes les escoles concertades, siguin o no siguin religioses.
Bueno, us he de deixar, eh? M'acaben de trucar de Xipre. Volen comunalitzar els estalvis dels ciutadans xipriotes a fi de pagar als banquers els interessos que reclamen pels deutes públics i privats. Diuen que s'han inspirat en les iniciatives d'alguns governs que, en lloc de tocar els beneficis directes de la banca i les grans i mitges fortunes, prefereixen imposar taxes als dipòsits dels establis procedents de les classes treballadores. Què us hi sembla, dolentíssims proletaris?
Aneu-vos tots a prendre pel cul! Consideracions finals. Los ricos siempre votan por sus intereses, pero los pobres cuando votan, votan siempre contra sus propios intereses, es decir, los intereses de los pobres. A ver si os empoderáis de una puta vez, jurídicamente, pobres. Un detall final per afegir. Sabeu que un empresari franxuti, aquests que els seus avantpassats van guillotinar els seus nobles, doncs ara mateix a l'estat espanyol, sabeu que podríeu comprar amb els miserables 645 euros que paguen de salari mínims aquí? Només podria comprar aquest empresari franxut ara, amb les seves lleis que no són gens revolucionàries, estan dins d'aquest fastigós capitalisme, però podria comprar amb la diferència només 3,5 hores de treball. No resulta curiós les coses? Festa, merdes, aneu-vos, com acabem de dir, a prendre pel cul.
Bé, doncs ja em té una mica d'entrellat de tot plegat amb les conclusions i això. Això forma part de la papa, no? Adiós ni papa, no? Adiós ni papa, que és una miqueta una crítica literària, no? Un petit vodevil per temes que estan passant pues, actualment, no? I per canalitzar tota aquesta ràbia que portem, no? Per denunciar pues, certes coses. I ara aquí ens hem explicat aquestes conclusions, que és que no havia entès.
Sí, això del detall aquest final de les 3,5 hores, o sigui, una de les demandes dels cures i de les monges i tal, és això de reclamar la jornada de treball que tenen a França, o sigui, plantejar una miserable reducció de la jornada a 35 hores. Aquesta és una de les propostes de l'Oliveres. Bé, però el que no diu és que ja està bé que redueixi la jornada, però això és molt miserable considerant la Turquia. Però el que no diu és que amb aquestes 35 hores els francesos cobren el doble que el salari mínim d'aquí. És a dir, que amb els 645 que hi ha de salari mínim, els francesos només, els empresaris, només podrien comprar 3,5 hores de treball, és a dir, la meitat de la jornada legal que tenen ells ara. O sigui, són petits detalls que s'amaguen i que cal dir-ho. Cal dir-ho per trencar una mica la idiotesa, i si volem construir una societat diferent, que no ens enganyin i que es parli clar.
Pues quina millor manera de dir-ho que con una radionovela, no?
Sí, sí.
Pues ara hem sentit aquesta petita mostra d'algú que vés a saber si tard o d'hora podreu sentir per les zones de contrabanda, no, per internet...
I vinculant-lo, perquè o sigui, quan parlem de salaris no són conceptes monetaris, són què poden comprar els salaris. Ara i en quan li podem canviar el nom al salari o a la retribució pel treball. En un estat revolucionari, en una societat alternativa, hauria de dir-li, si no volem dir-li salari, la remuneració pel treball. I està clar que el concepte de salari és què pot comprar aquest salari i de tenir cobertes les necessitats bàsiques i amb el menys treball possible, o sigui, amb les menys hores possibles. Llavors, el que sí que està clar és que la relació entre lloguers o hipoteques i el que guanya mitjana, no les estadístiques que treuen mitjanes que no corresponen a les realitats, perquè una mitjana és com això dels dos pollastres. Llavors, l'equivalència és com Egipte. O sigui, a Egipte la gent no es pot, té 30 anys i segueix a la casa dels seus pares perquè no se'n poden anar, no tenen mitjans per comprar. No per comprar una hipoteca, això, una casa, ni per pagar el lloguer, ni res. Però la relació entre salaris i lloguers o hipoteques són equivalents a les que tenim aquí. Ells, es pot parlar en euros o en dòlars, 60 dòlars, 60 euros, o 60 euros, 60 euros lloguer i salari mínim, o el salari dels treballadors sense qualificació, i aquí... és molt semblant, 645 de salari mínim i 8 hores i 700 euros a la ciutat de Barcelona.
El lloguer.
Sí. El lloguer. I la hipoteca al doble, o sigui, una cosa...
absurda.
Absurda, que absurda, que... bé, un robatori organitzat.
Que baje Dios y lo reina, no?
No, perquè amb que aquesta no esperança mai s'aconseguirà.
No, està. Jo el que sí que volia aprofitar per fer una recomanació que m'ha fet pensar aquest personatge de Déu borratxín que teniu aquí, que heu creat, que és una menció que feia des que volia dir aquí, que és d'un còmic que vaig llegir fa temps, no fa temps, fa pocs mesos,
és i
que,
actual.
Que és Dios en persona, no sé si el coneixeu, però jo recomano fervientemente a la gente que està harta de dioses, però no només d'això, està un poc harta de tot, però és un còmic que fa pensar bastant, tremendo, i on surt una figura de Déu, que tal, un personatge que apareix ahí com de la nada, i bueno, com demostra com tot pot ser mediatitzat i comercialitzat com una marca més o un fenomen més. I és un còmic que, això, Dios en persona, és d'un personatge que es diu Marc-Antoine Mathieu, que va guanyar bastants premis, és de l'any 2010. A l'Aldarull el trobeu, per exemple, si no, a qualsevol biblioteca el podeu demanar prestat o reapropiar, com sigui. Més que recomanable.
Sí, el que voldríem fer-lo com a... No coneixíem aquest còmic, un vídeo del Rubianes que parla, surt, o sigui, ell fent també, es posa al cap un trianglet d'aquests de les imatges del Déu del
triangle. Del jueves.
Com això hi va fer, el dios de l'Ibà, era? No, bueno, sí. No sé.
I llavors agafa aquest vídeo, el tros aquest que parla i fa diferents... parla dels dolentíssims, que ens hem inspirat...
Ens heu basat amb el gran Rubianes,
sí,
no?
Sí, sí. I fem un petit homenatge i tal.
Molt bé. Pues molt bé, aquí ha quedat això, ja us informarem quan això ho vegi la llum. I res, jo canviant de tema volia explicar molt ràpidament pues el que deia, que ha passat avui també en esos parajes d'antidios, com és el barri de Vallcarca, on jo ara vinc així com una mica directament d'allà, on amb una qüestió que aquí més o menys en el programa Assemblea Majares hem anat seguint i que és també la reapropiació de l'espai públic que veïnes d'allà del barri estem fent des d'allà fa un temps, no? I sobretot com planta encara l'Ajuntament amb els seus plans, ja no urbanístics, sinó de vendre motos i de que s'està fent
bueno,
coses.
Bueno, de fer que fan coses quan ah, el que han fet és un gran desastre que s'ha quedat allà a mitges, no?
Exacte, qualsevol que pugui passejar-se pel barri de Vallcarca sabrà de què estem parlant, no? De com allà s'han abandonat pues, solars i després d'haver desallotjat cases, d'haver expropiat a persones i ara amb la, no hi ha diners, hi ha crisi, sembla, i tot està allò a mig fer, però bueno, el que es demana és com a mínim pues, que es deixi seguir tenir, mantenint en vida i donant activitats a espais on que els veïns i veïnes ja utilitzen, no? Pues com a llocs i places públiques amb diferents tipus pues, d'activitats, des d'assemblees, menjars, concerts, tot el que sigui, no? I amb això s'està fent una mena bueno, de projecte, o com a mínim s'està intentant des de diverses gent i col·lectius del barri, amb la col·laboració d'altra gent de fora, com per exemple uns estudiants d'arquitectura, en un espai que és el que ara s'ha anomenat la plaça de la Farigola, i en el carrer Farigola, a la barri de la part antiga de Vallcarca... I en Florida, i en aquest espai que en veritat està coronat sobretot per una figuera, doncs avui s'ha col·locat ja la placa aquesta de la plaça de Farigola, s'ha col·locat una part de mobiliari que s'ha estat construint des de diverses persones doncs, durant tota la setmana i amenitzant amb, doncs, amb concerts, amb alguna activitat infantil, i tot això aprofitant també amb l'excusa de que el solar del costat, que també va ser reapropiat, que és un hort urbà, l'hort de Vallcarca, doncs, celebrava un any. Doncs per celebrar aquest primer any de l'hort urbà de Vallcarca i impulsar el que pugui donar-se al solar del costat, que ara és la plaça de Farigola, doncs hi ha aquesta trobada veïnal que segueix allà en peus i que segurament doncs, donarà moltes altres jornades interessants que aquí anirem explicant. Doncs va, ficarem una cançó d'una gent del barri del costat, que és del barri del Coll, que és la banda del Panda, del Coll i del Carmel, seguint la Farigola cap a dalt, i això ens dona peu a explicar cosetes d'allà també que es faran al barri de Vallcarca. Va, una cançó que precisament que ens acaba d'arribar, un disco que ens envia la gent, les amigues de Casbah Music, no l'hem escoltat, ha llegat ahí l'apartado correos, recuerden, el 748-080-80 de Barcelona, que si voleu que ens arribi els majares, fiqueu l'atenció als majares. Doncs ha arribat calentet i ni tan sols hem escoltat. O sigui, us el ficarem directament, però com que hi ha una cançó que es diu Barcelona i parla d'esta marca registrada que hi ha a la ciutat, doncs ens ha fet gràcia.
Que donarà peu perquè entrem també en el següent texto.
Sí, abans comentarem, o mentre sona cosetes això, d'on podeu escoltar ben aviat la banda del Panda, per aquells barris d'allà al nord, i escoltar ja la seva barreja de cúmbia, rúmbia, hip-hop i tot el que mezcolen zan ahí. Vinga, des del disco A la fresca, tret per Casbah Music, la banda del Panda, Barcelona. Ai!
Barcelona, ai com t'enyoro, no ho saps ben prou. Ai, Barcelona, no ets la mateixa, t'han fet de nou. La passarel·la i el glamour pels carrers que jo m'estimo. Ja no hi ha cases, el vent s'ho ha endut. Al costat de les barraques fan un hotel en forma de vela i esperen que bufi un vent fort i arribi gent que es deixi la pela. Ai, mira Barcelona.
Pues la banda del Panda la tindreu allà a les festes del Coi, a les festes joves del Coi, que celebren aquest any ni més ni menys que 10 anys, sent joves, i del 6 al 15 del juny invadeixen la creueta al Coi. I en el parc de la creueta estarà la banda del Panda tocant a partir de les 10 del vespre el dissabte proper dia 6, el dissabte el dia 8, perdó, amb la Kinky Beat allà a les barraques del Coi. I abans hi haurà pues, un dinar de festa major amb un vermut musical en part versions que anticiparà i a l'habitual festival Fem-ho Fàcil, festival d'arts escèniques. Hi haurà també un correfoc abans dels concerts. El dia abans, el divendres 7, començarà a les 19 hores i estarà fins les tantes, amb diverses coses, des d'una passejada que surt a Casal de Joves, homenatge a Salvador Espriu, i hi haurà el concert al final a les 11 de Pirat Sound System.
Mil històries sense resum.
Dimarts 11, ja mateix també, un torneig de ping-pong a la tarda, no, en el Casal de Joves, i el dimecres 12, una xerrada sobre algú que hem estat aquí també fent seguiment i portant gent, que és de la plataforma Defensem el Parkway. I el dijous 13, torneig de futbol, tot això al parc de la creueta. I per primer any doncs, seran dos caps de setmana. Seguirà el divendres 14 amb una festa infantil a les 5, Guateque amb DJs i mojitos a les 7 i mitja i cinema a la fresca a les 10 de la nit. I a l'última jornada, dissabte 15, començarà a les 11 del matí amb una diada malèfica del Coll, on hi ha tots aquests dimoniets que treuen foc, aniran allà al Parc de la Creueta, i després música des del mirador del Parc Güell a les 7 i mitja, música amb vistes. Per acabar, amb l'habitual Cold Reggae Sound System, desena edició, que es fa allà des del mirador del Parc Güell. Barcelona no és la mateixa, Barcelona campeta nou. Si voleu veure confirmació d'activitats, que hi ha algunes que són pendents o canvis, a la web de l'Ateneu Vallcarca, apvallcarca.wordpress.com.
Con un colega para ver las fiestas de las barracas de Cali. Y bueno, mi amigo está un poco perjudicado ya desde San Petersburgo.
¿Y qué habéis venido a escuchar?
Pues algo así como la Kiki, no sé qué.
¿La Kinky Beat?
Pues eso.
Son buenos, ¿eh?
Yo qué sé, si yo he venido aquí a beber, si yo no sé nada.
Tu amigo está fatal.
Bueno, es que ha sufrido mucho, hemos cogido mucho frío, ¿sabes?
Temps enrere, la capital catalana fou una ciutat mediterrània. La dictadura de la festa major regnava als carrers, sempre plens de gent fent gatzara, prenent vermuts i jugant al dominó. Els barcelonins es coneixien i s'estimaven. Quan sortien de casa per anar a treballar, no combatien contra altres imbècils, insípids i atrafegats, sinó contra mil invitacions de mans amigues que els passaven al porró. A cada cantonada, fins que amb els sentits encesos, una força desconnectuda els pujava reptant per les vísceres i a l'alçada de la gola els esclatava amb un «Salut i força al Canut!», que els enviava a fer voltes i voltes i voltes sobre si mateixos i a cantar i a ballar i a veure més, i tant que sí, a veure més per cantar i ballar amb més força encara. I quan recuperaven la consciència es notaven satisfets. Havien fet l'amor en Barcelona i amb altres barcelonins. Llavors eren caçadors-recol·lectors del plaer. Guanyaven just el necessari per continuar gaudint. Els carrers, corulls de vida, els recordaven que sempre pots fer coses més gustoses que treballar, com un ens per acumular diners. Voleu veure què en queda avui de l'antic caràcter mediterrani a Barcelona? Us ho mostraré. Primer, amb una il·lustrativa metàfora visual. Acompanyeu-me. Veieu aquesta excrescència amb reflexos verds envoltada per un núvol de mosques virulentes? Doncs és merda de Colom. A sota hi tenim la plaça Catalunya. Però si baixem cap al port, tot seguint el rastre d'aquesta fètida miasma que enverina l'ambient, podrem veure un horitzó negrit i bombollejant d'on sorgeixen tentacles d'horrors primigenis que els Mossos d'Esquadra fan recular cops de porra cap a les profunditats del que antigament fou el mar Mediterrani. Honestament, preferiria banyar-me en una galleda on han escorregut els calçotets de Jordi Pujol després de pujar al Pedraforca abans que tocar amb la punta dels peus cap de les platges de Barcelona. Si mai arriba l'apocalipsi, pujaré una barca al port i remaré 20 metres mar endins, perquè allí no tindran collons de venir-m'hi a buscar ni els genets de l'apocalipsi. Un bon dia, l'Ajuntament de Barcelona va deduir que una puta com una hippie, plena de gent sana que només vol drogar-se i follar, no és millor lloc del món per fer negocis. Les orgies urbanes s'havien d'acabar. Al segle XX era hora que Barcelona es convertís en una civilitzada urbs europea on la gent s'ignora i només surt de casa per anar a treballar. Però com que els barcelonins tenien la mania d'ajuntar-se per cremar fàbriques i esglésies, cada cop que els tocava el voraviu, l'Ajuntament es va empescar la cèlebre subnormalitat del civisme, que bàsicament consisteix a restringir el comportament públic dels ciutadans fins que ells, per voluntat pròpia, es queden a casa, ja que al carrer no hi poden fer res. Els barcelonins ho van acceptar de bon grat, llavors eren gent feliç i, malauradament, sovint la felicitat porta cap a la ingenuïtat. Els horroritzava que el xivarri dels seus carrers pogués ofendre algun pobre ciutadà com ell. El que no sospitaven és que aquell vell escruix, rancuniós, era el mateix que havia ordit la trampa del civisme. L'Ajuntament.
Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus la guitarra. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus lo bé i quedem aquell
va fotermos pe pere pe pe i deixem volar la nit en lo cor d'una guitarra i al voltant de les frases en la bota de bé mos montem la festa hasta les tantes del matí. Saps com comença broma i com s'acaba? Ai, quan traus marihuana. Saps com comença broma i com s'acaba? Ai, quan traus cachet i fem una torrada ben molta cansalada i en la veu esgarrada cantem a pulmó. Guai, que visca la festa, que visca el pa, que visca el vi i que visca
va. Estem escoltant Pepet i Marieta, que podreu sentir juntament amb Yacine, Chaklala i Comando H a la Jornada de Solidaritat en Palestina, que es farà l'1 de juny a partir de les 9 del vespre a la plaça Nafranc de Gràcia, després de les xerrades que es faran a la Tenor Roig de Gràcia, carrer Ciutat Real 25, nacba.org. Allà podeu veure les activitats que es fan per la Nacba aquest any, ja sabeu, la commemoració d'aquests fets.
Bé, doncs aquest tros que hem parlat de Barcelona, després d'aquella cançó que ha dit, que anava bé, no, al pelo, és del llibre de Jo només il·lumino la catalana terra, que és un recull dels posts que fa un xaval que és Jo només follo pèl, no? Es diu el blog.
Exacte.
El Valero Sant Martí.
Un blog polèmic, però, bueno, amb un humor que va de humor i mala llet que cal.
Sí.
Cal a vegades.
Sí, sí. I jo quan estava llegint al metro i m'havia rigut, doncs diu, va, farem avui el programa literari a la ràdio. I ha coincidit tot, perquè entre una cosa i l'altra sí que serà finalment un programa gairebé literari, no?
Sí, però jo he portat un altre llibre, però bueno, després ja veurem si ens dona temps a...
Un altre llibre que ja també hem llegit aquí, no?
A parlar-ne. Ah, sí?
Jo crec que sí.
Bueno, un llibre ara, però referència, però bueno, ja veurem si ens dona temps o no, que potser no ens en dona. Però bueno, el recomanes o què?
El que... quin? Aquest d'aquí, ara és que només m'he llegit 4 o 5 pàgines, però sí, em sembla que té bona pinta. Per riure't un rato, és el típic llibre que tu tens al vàter, no?
I sobretot per riure't d'un mateix, dels catalans i de tot. A vegades el problema és que hi ha gent que només es riu dels altres. Voltem a riure's d'un mateix. I amb una mica mala llet, i riure's també del ghetto i de certes coses.
Sí.
Això està prou bé. Saps que va ser un èxit, sorprenent èxit de vendes al Sant Jordi passat?
No.
Sí, això sembla. Sí, relativament. Doncs mira, ja que estem així de programa literari, jo només ho diré molt ràpid, però ho vam anunciar a la gent del darrer programa, que està el company Ivan Ek presentant el seu llibre que ha fet sobre Mèxic i que està fent diferents presentacions, no? Que va fer una allà a la Ciutat Invisible Sants i ara...
Que de venir fa un programa aquí, no?
Exacte, això és el que anava. Pues farà la segona presentació, la farà en format radiofònic aquí, en el programa d'aquí 2 setmanes, no? En principi ho farem i ja ens presentarà pues el seu llibre, com ho va fer a la seu de l'editorial Virus, la nova seu que l'editorial Virus té Junta de Comerç número 8 al barri del Raval i a la que jo vaig anar un moment. Allà presentava aquest llibre, que és una mena també en part d'homenatge al taller de gràfica popular de Mèxic i que porta per títol Des del sentimiento de la memoria. Si us interessa, doncs us emplacem al proper programa perquè sentiu a veure l'Ivan què ens explica d'aquest llibre. Que sí que serà un programa literari, que potser l'amenitzarem amb algú de música en directe. Estigueu a l'hora dels tuits del nostre Twitter i allà ho sabreu. Bueno, doncs, més cosetes que us anàvem a explicar avui. Una mica, fem un moment així sobre la ràdio important. Sabeu que Contrabanda FM és un projecte autogestionat, el que vol dir que necessita la col·laboració de totes i de tots perquè pugui seguir tirant endavant i poder seguir sortint al carrer, seguir cobrint coses, seguir existint, vamos. I per fer-ho, a part de muntar històries, per de vendre camisetes i muntar saraus, pues ara, per exemple, aquest any estem tirant endavant una campanya d'objecció fiscal, que és algo de lo que cada any quan s'aborden les dates en parlem una mica, perquè hem decidit una mica també posar-ho per escrit i que la gent pues, que cregui important o interessant si fa objecció fiscal destinar aquests diners a un projecte o un contrabanda sàpiga una mica com fer-ho. I en cas que els que ens escolteu pues, vulgueu provar o com a mínim informar-vos, us emplacem a que aneu a la web a contrabanda.org i allà veureu en la primera pàgina com pues, es parla de com objectar, de com fer-ho aquest any, d'on sorgeix pues, tota aquesta forma de desobediència civil i de com, pues, si voleu fer-ho, pues, destinar-ho a projectes de tot tipus. No? L'altre dia, quan estàvem a la Flor de Maig, gent de Poblenou ens explicaves també estan en campanya per recaptar diners via això, l'objecció fiscal, pues, a Contrabanda FM també ho volem fer, pues, aprofitant i que la gent pues, no doni diners a despesa militar, que és el que és, en fi, al cap, l'objecció fiscal. Pues, aneu allà a la web i allà veureu una mica pues, recomanacions de com fer-ho i també se us emplaça pàgines pues, que ja porten molts anys treballant això i on pues, està molt més currat i tot. Contrabanda.org i res, pues, va, escoltem algú de musiqueta a veure si ens dona temps després a poder xerrar d'altres coses i no?
Sí, sí.
Vinga, jo he portat aquí el senyor George Mustaquí, una altra d'aquestes persones
que se va.
Com tothom arriba i se'n va, però que almenys deixa la seva música, no? Que jo de petitet ja em va tocar escoltar-la i bueno, m'avorria una mica en aquella època i ho associava que m'obligaven a escoltar-la, però després amb els anys, a vegades les coses, les valores diferents.
I com t'obligaven a escoltar-la?
Bueno, coses de col·legis i de famílies, no? Obligar no vol dir lligar-te una cadira.
Vol dir que és l'únic que sonava.
Clar, vol dir que no, o que t'ho fan cantar o que en el teu entorn pues, d'alguna forma és el que sona, no? Pues amb els anys, pues, un canvi a vegades. Pues venga, portarem el senyor Mustaquí.
Nous voulions toute la mer à boire. Nous voulions des châteaux en Espagne. Nous voulions rapprocher les montagnes. Nous voulions que nos femmes enfantent une humanité différente. Nous voulions des aurores nouvelles. Nous voulions renaître avec elles. L'imagination était au pouvoir. Circuler. Il n'y a plus rien à voir. Nous voulions tout et tout de suite. Nous voulions vivre sans limite et nous promener sur la terre sans nous cogner à des frontières. Nous voulions demander l'impossible. Nous voulions des orages paisibles. Nous voulions de l'amour avant toute chose et du bonheur en overdose. L'imagination était au pouvoir. Circuler. Il n'y a plus rien à voir. Sans regret et sans mélancolie, je te chante la chanson que voici. Je l'avais rangée au fond de ma guitare. Elle m'est revenue en mémoire. Nous voulions. L'imagination était au pouvoir. Circuler. Il n'y a plus rien à voir. L'imagination circule. circuler. Il n'y a plus rien à voir.
Bueno, aquí anem escoltant el senyor George Mostaguí, és en directe, no volíem, volem moltes coses.
I s'està fent una petició perquè volem recollir més veus de gent fent, imitant a borratxos per antena.
Ah, molt bé, això a la gent li agrada.
La per la següent temporada de la radionovel·la de Ni Dios ni Papas.
Home, hi ha gent que li agrada això, ser actors de mètode i ficar-se tant al paper, no?, que,
sí, sí,
que fer-ho, no? I què, com ho han de fer? On s'adrecen?
Com ho fan? 3-3-7-7-3-6-6, el telèfon amigo de Contraband FM.
Ahí està.
I si no, pues es pot escriure un mail a assembleamajares@gmail.com.
Ahí està. Bueno, doncs, més cosetes, parlant de contrabanda, jo així molt ràpidament. Com us vam anunciar, dir-vos que ahir es feia una xerrada sobre mitjans lliures i alternatius a l'Ateneu Popular del Cornellà. Contrabanda vam estar invitats. I com que no us parlarem de què es va explicar, perquè és lo de, bueno, pues parlar una mica de què fan diferents tipus de mitjans, com s'organitzen i la importància que poden tenir, i que sobretot que la gent sàpiga que existeixin perquè els usin.
Direm però que la directa està fent un crowdfunding.
Per exemple, perquè amb algú que vam estar compartint taula, pues, d'una banda amb la directa, cosa que ja ens passa molt de tant, bueno, no, bastant sovint, i ens van estar explicant, pues, que això, estan fent una campanya de crowdfunding amb Verkami, perquè, bueno, estan, pues, volent millorar en diversos aspectes. Pues, primerament, poder millorar el maquinari, els equips que tenen, i sobretot la pàgina web, perquè han estat rebent atacs, i poder millorar la seva seguretat. I després, pues, cap a poder tirar, cap a professionalitzar una mica aquest projecte i fer-ho en forma cooperativa, com a una cooperativa de treball, o, bueno, veient cap on pot anar. Pues això ens van estar explicant. I després vam estar amb un company d'un una publicació que es diu Marea, que és una cooperativa mixta de treball i de consumidors, que sorgeix de la iniciativa, pues, d'unes treballadores i treballadors de Público en el moment que aquesta, per aquesta empresa, perquè una empresa, pues, va plegar, no? I una sèrie de treballadors, pues, van cooperativitzar el mitjà, igual que altres van tirar endavant altres projectes, com és el de la revista Mongòlia. Pues, bueno, també ens van estar explicant aquest altre model de mitjà, i després nosaltres, pues, bueno, tot això ho vam fer en un espai que es diu l'Ateneu Popular de Cornellà, que fa molt poc que ha vist la llum, que aglutina ja diferents col·lectius. En aquest cas era des de baix qui muntava aquestes jornades, però que hi ha altra gent, com pot ser Sense Fronteres Cornellà, o l'Assemblea de Joves d'allà, o el Comitè de Solidaritat Sandinista, etc. És un lloc molt ben parit, allà a prop de Sant Ildefonso, carrer Jacinto Guerrero 8, i ara que s'acosten les festes de Cornellà, unes festes alternatives i també hi ha les populars bastant senyalades, doncs és una bona excusa per anar cap allà al Baix Llobregat, no? Mm-hmm. Una d'aquestes cites importants. Ens deien que portaven allà els Insert Show i altra gent, alguns més habituals que altres. Pues, bueno, si mireu allà per pàgines i portals habituals d'internet, ja trobareu la informació de les festes de Cornellà.
Le temps de vivre et d'être libre. Oui, d'être libre, surtout d'être libre, d'être bientôt libre, d'être enfin libre, parfaitement libre, oh mon amour.
Quand t'as pas peur, tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja. Ja. Majara, majara. Contrabande. Contrabanda.
De cárcel, ni set, ni un, ni mig, ni cap, ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el clot y en todas partes, absolución, huelguistas. El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre, y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas, y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido, presentándose como acusación particular. A tres vecinos del Clot les piden 7 años de prisión. La acusación, volcar contenedores, cosa que en sus palabras se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial.
El pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora.
El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y no responderemos aisladamente.
Manifestación en Barcelona el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la plaza del Mercat del Clot. Y concentración el 5 de junio, que es el día del juicio, a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia.
Solidaridad29m.noblogs.org.
La libertad de todas las imputadas es la nuestra. La lucha de todas.
Doncs hem sentit la cunya dels encausats per la vaga general del 29 de març. I bé, doncs això, que es trobaran aquí el 5 de juny a les 10 hores davant de la Ciutat de Justícia. Convocatòria,
sí.
No?
Sí, recordeu, important, això, el dia 5, que caurà en diumenge, no? Si sí. No m'equivoco. Ui, bueno, estem dimecres, perdó, dimecres.
Diumenge tanquen els jutges, no? No treballen els jutges.
I que hi ha una pàgina web on allà també podeu veure diferents convocatòries de suport, a part d'aquesta, doncs altres activitats que estan fent per recollir diners, etc.
Sí. solidaritat29m.noblog.org.
I després, si voleu informar-vos una miqueta millor i més àmpliament d'això, dic el programa que ens precedia, el Rizoma Marinoski, que era enregistrat, estaven entrevistant pues, gent, tant persones encausades com gent dels grups de suport, on explicaven pues, extensament pues, també com s'ha viscut i com s'està encarant aquesta lluita. El podeu recuperar pues, escoltant el podcast, que si aneu a contrarenda.org veureu allà linkat com la resta de programes que podeu seguir en diferit. I res, seguint pues, també amb muntatges policials, d'un que aquí n'hem parlat extensament en diverses ocasions, perquè ja han passat molts anys, és el cas 4F, no?
Sí, doncs que el 18 de juny s'estrena el Desmontaje 4F, aquest documental que han fet sobre el cas... Una gent que vam tenir aquí a la ràdio, també, no?
Sí, que de fet, bueno, van estar gravant aquí, no sé si al final ho descobrim aquell dia, no? Sí. Si s'ha aprofitat aquest material, però que sí, van estar aquí, van explicar amb càmeres en mano també pues, què havia passat. A part de que en el seu moment fa ja... És que quan ha passat ja d'això? Van pues, pràcticament 10 anys, no? Doncs també vam parlar-ne.
I això és pues, el dia 8 de juny a RAI, encara que és número 12... s'estrenarà els 8 capítols d'aquest desmuntatge 4F.
Sí, o sigui, l'estrena, perquè fins ara s'han fet així com només teasers. Això al vespre, no?
Suposo, no.
Sí, pues serà que ve al vespre. I ara parlem de Rider i de documentals, un altre que us recomanem, que es passarà ja abans, el dimecres 29 de maig, a les 8:30, el proper dimecres. Dins un cicle es diu Permadox i que organitza el col·lectiu Permacultura Barcelona, passaran Zip Holzer, el rebelde agrario, documental austríac sobre aquest personatge, gravat l'any 2009.
En les Alpes, no?
Sí, no sé, sé que és d'Àustria, és de l'any 2009, i allà el podeu veure, entrar lliure amb carnet, o sigui, per la gent que s'hi soci, i si no us associeu allà, igual que el dia del desmuntatge 4F, Caracardes 12, allà al barri del Cascandí. Molt bé, doncs seguim. Ara que se'ns acosta a certa hora, escoltant, si us sembla, el senyor Mostaquí, per ara segurament tindrem aquesta trucada amb la gent de la plataforma Aturem el Fracking.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez toi, chez moi, le soleil et le plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui ont rendu ma solitude plus légère à l'aube de mes nuits blanches et solitaires. Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aide à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes et nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages. Je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre image. Je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné, il est trop tard, mon enfance est si loin, on est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Que je t'aimais, pendant que je t'avais.
Bé, doncs tenim aquesta trucada que estàvem esperant.
Ui!
És que saps què passa, Ernest? Jo crec que hem de moure la planqueta mentre està en línia, perquè a vegades quan pengem es penja.
Pues...
Esperem que l'Eudald torni a trucar en
sí,
un instant.
Sí, tornem ara a fer una prova.
Passe le temps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné, il est trop tard.
Bueno, esperem aquesta trucada. Recordeu que es pot trucar aquí al 93-377-366, 93-317-7366.
I despedim a les Pilars, que diu que han de marxar.
Exacte.
I que els desitgem sort amb les papes. Que no se cojan muchas papas.
Ni mames, papes en de mames.
Sí, i no, que em resulta impossible que a algú no li agradi Mustaki, encara que jo sóc d'una altra generació, claríssimament.
Doncs aquí el tenim.
Agrada, vols dir,
la vostra.
No?
L'Emetec.
Moltíssim.
Clar que sí, doncs pues mira, perfecte, hem escollit una bona despedida musical, no?
L'Emetec.
No, bueno, tenim aquí.
L'enfant que j'ai fait, pour l'enfant que j'ai fait, la ya la ya la la ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la ya la ya la ya la ya la la. Il est trop tard, mon enfance est si loin, on est déjà demain. Je dormais pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher.
Bé, sembla ser que tenim l'Eudald ara un altre cop. Hola, Eudald.
Hola.
Ja estem aquí en directe, t'avisem. Oh,
sí, Eudald, aquest...
No, tornem a passar el mateix.
Per no fallar el tiro, aquest cop t'hem pujat directament. Estem a l'aire i com dèiem al principi, doncs tenim aquesta connexió amb l'Eudald, company de la plataforma Aturem el Fracking i també del grup de defensa del Ter.
Sí, no?
Sí.
Que surts ara mateix de, també d'una xerrada, ens comentava Ernest aquí.
Bé, sí, però no té que veure amb el tema del fracking, és una història.
És una multimilitància, no?
Bueno, sí.
Doncs escolta, aquí tenim els micros oberts, si ens pots explicar, doncs, bueno, primer de tot així ràpidament, perquè pot ser que hi hagi algú que sí, encara quedi sense saber què és el fracking, i després també la plataforma, sí, perquè heu fet una plataforma Aturem, aquest fracking.
Sí, sí.
I per què de fa una setmana no se'n parla tant?
Exacte. Mm-hmm.
Bueno, sí, sí, des del mitjans pot ser que la cosa s'hagi afluixat, i sí, sí, té les seves raons. Doncs realment fa pocs mesos, fa uns 5 o 6 mesos, ningú sabia que era això del fracking aquí a Catalunya.
Mm-hmm.
Però de sobte ens van arribar veus que la Generalitat havia donat uns permisos d'exploració d'hidrocarburs, exploració per buscar a veure si hi havia hidrocarburs aquí en el nostre territori, i això a les entitats ecologistes, a diferent gent, ens va estranyar molt. Vam començar a furgar una mica i vam veure que aquestes empreses eren empreses especialitzades en el fracking. I això del fracking no és res més que una nova tècnica per poder anar a buscar aquell petroli que no ha migrat, que no s'ha concentrat en el subsol, per tant, el petroli que encara està en la seva roca original. És un petroli que està potser en petites bombolles, petites esquerdes, i el que fa aquesta tècnica és rebentar la roca amb petites explosions i després amb aigua a pressió acabar d'augmentar aquestes esquerdes, acabar de trinxar-la i provocar que surti aquest gas o aquest petroli. Per tant, estem a més no només amb aigua, sinó amb una sèrie de productes químics. Per tant, estem anant a buscar els últims recursos, les últimes gotes de gas, de petroli que poden haver-hi en el subsol, i que fins ara no era rendible buscar-ho, fins ara no hi havia una tècnica prou bona per aconseguir-lo. Per això Tots tenim potser al cap les típiques explotacions de petroli, que són aquelles bosses grans que punxaven James Dean als anys 40 i començava a sortir petroli a dojo. Mm-hmm. Això ja ha passat a la història, perquè potser tots sabem ja que el petroli s'està acabant com a tal.
I han passat el pic, no?
I s'ha de forar cada cop més, no, diguem?
Sí, el pic del petroli vol dir que de totes les reserves, de tot el petroli que hi ha a la Terra, des del que està més concentrat al que està més repartit, que està fins i tot això en petites esquerdes, de tot aquest petroli hem sobrepassat la meitat. I a més, la primera meitat, evidentment, era la fàcil de treure, la que teníem més a prop, i la que ens queda ara és la més difícil, per tant, la més cara, i la que necessitem tècniques més agressives, i el fracking és una d'aquestes tècniques. Això és el que és el fracking. Llavors, per què això ens esvera, perquè això ens preocupa? Doncs perquè el fracking és una tècnica molt, molt agressiva, en el sentit de que utilitza uns productes químics que són molt perillosos. Mm. I aquests productes químics es queden en el subsol, o si hi ha escapaments, coses que és bastant habitual amb tots aquests temes de sondejos, doncs poden anar contaminant tot el seu camí, tot el camí que
troben,
arribar al lloc on ells volen explotar. A part, es necessita una gran quantitat d'aigua, cosa que aquí a Catalunya doncs no anem sobrats, ni molt menys, però que quantitats bastant importants.
Aigua que desapareix, o sigui que omple, o que torna després, o sigui...
Aigua que en gran part es queda allà baix amb els seus productes químics, i la part que torna a dalt està barrejada amb aquests productes químics i amb molts fangs que són molt complicats, que de moment no hi ha una bona tècnica per depurar. O sigui, seria una aigua tòxica, uns fangs tòxics que no els sabem depurar.
O sigui, la bomba, no?
Per tant, en aquests moments que als Estats Units, que és l'única zona on ja fa uns 10 anys que treballen amb el fracking d'una manera ja important, ells no gestionen, no depuren aquesta aigua perquè no saben com fer-ho, simplement la retornen al subsol o l'amaguen en antigues mines o la fan desaparèixer. O sigui, és un residu. Utilitzes una aigua i acabes obtenint un residu.
Fantàstic. I això com està la situació? Perquè se'n va sentir molt, semblava que després diguessin que havien de treure les coses, però vosaltres no pareu de fer el treball, no? I l'amenaça encara existeix?
L'amenaça existeix i aquesta amenaça durarà temps, perquè l'amenaça real és que estem en una crisi energètica, que estem en un model energètic que està esgotat perquè es basa en els recursos fòssils, i aquests recursos fòssils s'estan acabant i cada vegada són més difícils. Per tant, l'amenaça del fracking continuarà sent-hi sempre i quan hi hagi una necessitat o hi hagi una demanda de gas i de petroli important, i això en aquests moments hi és, perquè si mirem a tot el voltant nostre veurem que estem rodejats de coses fetes amb petroli, de coses fetes gràcies al petroli. La nostra societat es pot dir que es basa en el petroli. La seva capacitat de treball és l'energia que treu el petroli. Per tant, aquesta amenaça existirà, però concretament a Catalunya hi ha aquests permisos que van arribar, que són els primers que es van donar aquí a Catalunya. Llavors ens en vam adonar que a Espanya ja hi havia altres zones, altres autonomies, que una mica abans també s'havien començat a mirar permisos de fracking, com és el País Basc, com és la zona cantàbrica, i concretament aquí a Catalunya, doncs de seguida ens vam mobilitzar, vam començar els territoris que estem afectats, perquè aquests permisos estan marcats per unes zones molt concretes, els territoris que estem afectats, ens vam mobilitzar parlant amb la gent del territori, amb l'administració i amb les diferents entitats. Tothom hi va estar en contra, els alcaldes van signar mocions que declaraven les seves zones lliures de fracking i tot això, i gràcies a això creiem que, doncs, gràcies a això la Generalitat va haver de revisar aquests permisos i ja n'ha denegat un. O sigui, un ja l'ha tirat enrere, que és el del Ripoll, que és el que estava més avançat, i n'hi han dos que se'ls està mirant i creiem i esperem que també els tirarà enrere.
Que estem parlant...
Com està la situació...
Tu truques d'Osona, perquè Osona és una de les zones, una de les comarques afectades, no? Entenem?
Sí.
Més afectades.
Està afectat, sobretot Garrotxa, Ripollès, Osona, Berguedà, Bages una mica, i llavors per la zona de Lleida, la Segarra, la Noguera, la Nolla, l'Urgell i me'n deixo una i ara no me'n recordo. Bueno, aquella zona de per allà.
De la Catalunya
Interior.
Aquests
han sigut els primers permisos. I aquests permisos són els que s'han parat en part perquè segurament aquestes empreses eren empreses poc serioses, fins i tot oportunistes, que venien una mica aquí a veure amb què i a veure si estaven de sort i els projectes que van presentar estaven molt mal fets i la Generalitat s'ha vist amb la necessitat quasi bé de tirar-ho enrere perquè li era més difícil defensar aquests projectes segurament que no pas de negar-los.
Perquè realment són gent que està buscant escorrialles de petroli por ahí i si veu algun lloc que els hi posen totes les facilitats, doncs pues ho faran, no?
Sí, sí, són com els primers que arriben i fins i tot són empreses que no tenen estructura darrere, o sigui, són empreses formades per molt poca gent que demanen els permisos i si estan de sort i en aquell permís hi ha alguna cosa, llavors venen el seu permís a una empresa més gran, i ells fan els diners simplement amb això, o sigui, no són explotadores.
Són com exploradors, no? Van explorant, a veure, més aviat, no tant la terra, sinó les especuladors, també, sí, sí. Sí, sí, especuladors.
Perquè arriben, compren algú a un preu i esperen que les necessitats o les perspectives facin augmentar el preu d'allò i ho revenen, Ells no fan res, absolutament.
I llavors des de la plataforma proposeu un model energètic alternatiu, imagino, a tot
sí,
això?
Sí, evidentment és l'objectiu necessari perquè, primer de tot, proposem que es prohibeixi el fracking, perquè això no ha passat encara aquí. Demanem que es prohibeixi el fracking a Catalunya, perquè han denegat dos permisos, però no, evidentment, la Convergència o el govern actual no ha prohibit el fracking, i el govern de Madrid tampoc. I creiem que això hauria de ser el primer pas. El primer pas és prohibir el fracking, perquè és una tècnica molt, molt agressiva, i a la llarga, lo important és també un canvi de model energètic, perquè si no, tard o d'hora tornaran a venir. Si continuem tenint aquesta necessitat, si som addictes encara al petroli, com actualment, tard o d'hora vindran a buscar aquesta escorrialla amb el fracking o amb alguna altra tècnica igual d'agressiva. Per tant, l'important és deixar de banda aquestes tècniques, no invertir en aquestes tècniques i, en canvi, aquests diners que ens gastarem o es destinaran al fracking, que es destinin a un canvi de model energètic amb energies renovables, energies més netes, i així poder afrontar el final del petroli, aquesta crisi, com a mínim una mica preparats, perquè si no ens enxamparan pilotes.
Clar, perquè com dieu aquí en la web que ara l'estava mirant, no, com res, un lema, perquè clar, el planeta és finit, bueno, el petroli com els recursos energètics amb els que està basat el sistema econòmic capitalista actual són finits, i com aquests recursos el planeta també ho és, no?
Sí.
Està clar.
Sí, no, i a més el petroli és que no està ni en un altre planeta, o sigui, no podríem ni anar a buscar en un altre lloc.
Ja se'ls haurà passat pel cap, sí. Si fos possible ja haguéssim arribat a mar, no?
Sí, sí, sí.
Home, aquí el que hem també intentat, pues, que sé, o veure, fer la reflexió aquesta, no? De que al final és el fracking, si no ho fan aquí, ho voldran fer a altres llocs on la societat civil potser no mostri tanta posició, no? O no tingui la possibilitat de rebutjar-ho,
sí, sí, sí.
I potser fer la reflexió de què és això, no? com altres plataformes, no? Ni aquí ni enlloc, no? Perquè en realitat, i el que és necessari és potser una mica el canvi dels costums, no?
Sí.
I realment totes aquestes zones que són zones rurals que realment la gent fa servir el cotxe una barbaritat, perquè no, molta,
sí,
vull dir, no tothom, clar.
De que ha estat un privilegi el fet d'això, de poder anar amb cotxe tot arreu, ha estat un privilegi el fet de tenir calefacció a casa a tope, de tenir plàstics per tot arreu, que això els nostres nets segur que no ho viuran, i que hem de preparar, hem d'anar-nos acostumant i anar preparant el camí per aquest canvi que vindrà sí o sí, i que no tindrem una alternativa, sinó que haurem de buscar altres maneres de fer les coses i potser gastar i muntar una societat diferent, que en part jo crec que també ja és necessari, perquè s'està veient que l'actual
està col·lapsant,
no s'aguanta massa per enlloc.
I amb aquest ànim de denúncia, però també això de, com dius, de sensibilització, sobretot això, últimament la plataforma i altres col·lectius que us oposeu al fracking heu fet un intensiu, no, els darrers mesos d'activitats, de campanyes i de presentar-vos i sobretot recórrer tot el territori, no?
Sí, hem fet aquí un intensiu de xerrades, sobretot a les nostres zones, i a part també pues això, atendre els mitjans de comunicació, que és important, la difusió que se'n fa, i hem fet un intensiu de parlar amb el que us deia, amb l'administració, tant la propera, la municipal, que creiem que potser és la més raonable en aquests temes, però també s'ha anat a parlar a Barcelona amb la Generalitat, s'ha anat a parlar a Madrid, i s'està treballant això, i també s'està treballant el discurs del model energètic. Per tant, creiem que la vessant pedagògica de tota aquesta problemàtica, a part del negar-nos al fracking, tota la vessant pedagògica és molt necessari i intentem dintre les nostres possibilitats, perquè tots som voluntaris, doncs que la cosa sí funcioni i se'n parli i que la gent s'ho plantegi.
Teniu una pàgina web, no?, que és aturemfracking.wordpress.com, on expliqueu tota la campanya, que és el fracking, perquè us hi poseu des de la plataforma, i una forma també de que la gent s'hi pugui adherir online, no? I després anuncieu les xerrades i jornades que s'organitzen.
Sí.
I veig que aquí, que la següent, o almenys la que teniu aquí prevista pròxima, és el proper 1 de juny, a Tornabous, Lleida, no?
A Tornabous, Lleida, hi ha més que una xerrada.
Sí, no? Tota una jornada.
Sí, sí, sí.
Pues
unes jornades potser més festives que el que acostumàvem a fer fins ara, però de tant en tant ja està bé, i sobretot quan arriba l'estiu. I es faran unes jornades on, a part de xerrades, hi haurà concerts, hi haurà un dinar, hi haurà l'assemblea general de la PAF, o sigui, la plataforma Aturem el Fracking Catalana, perquè la plataforma funciona per grups locals.
Mm-hmm.
I una vegada al mes ens trobem a una assemblea general catalana on parlem de l'estratègia general, però el funcionament és sobretot local. Hi ha una d'Osona, n'hi ha una de Riudaura, la Garrotxa, que és el poble potser el més afectat, el més sensibilitzat, perquè per allà havien de començar els primers forats. I a Tornabous, doncs mira, ens trobarem, i sí, potser és un bon moment, també es parlarà de model energètic a Tornabous, és un bon moment per entrar-hi d'una altra manera més simpàtica en aquest tema, sí.
I fareu tot tipus
el dissabte.
Des de les 10 del matí amb xocolatada, contacontes, activitats més infantils i familiars, i ioga, no, etc. Però també fa una xerrada explicant les veritats i mentides del fracking a les 12. I un dinar que suposo que també, com tu dius, això és feina voluntària i també necessiteu autogestionar-vos, com qualsevol col·lectiu d'aquest tipus, no? I plataforma.
Sí, però procurem fer les coses quasi bé sense calés, o sigui, clar, voluntariat i això, però sí.
Tira endavant, no?
Aquest dinar suposo que valdrà el preu de cost. O... Ara no t'ho sé, no ho tinc clar.
Aquí a la web diu 10 euros adult i 5 infants fins a 12 anys.
Ah,
o sigui, sí, popular. I després una sèrie d'actuacions, no?
Sí, venen diferents grups i això.
Entre ells,
pot ser un dia...
Un dia divertit,
un dia,
no?
Divertit, però a la vegada també per aprendre.
Reivindicatiu, no? Entre altres, l'anti-fracking band, no? Us ha donat temps de fer una banda de música i tot.
Sí. S'estrena. I a Tornabous, a veure ja amb què.
Bueno, doncs pues, ja veu que hi ha més d'un al·licient per anar allà a Tornabous. I això, recordem que és el dia 1 de gener. Ai, perdó, 1 de juny. Ja anava malament.
1
de juny, el proper dissabte. I...
Tornabous, que és comarca d'Urgell.
Mhm. Molt bé, doncs Eudald, doncs moltes gràcies per explicar-nos tot això, per actualitzar-nos una mica la informació de com està la lluita contra el fracking, i molts ànims perquè encara queda força,
sí,
no?
I sobretot que la gent estigui, que sàpiga de què va aquesta problemàtica, perquè potser fins ara era un dels temes que no ens havíem plantejat massa, i que ja aniran sortint coses, potser hi haurà xerrades a prop d'on viu cadascú, o potser hi haurà alguna manifestació, i llavors tocarà ser-hi,
i
això ja intentarem que anar fent cada vegada més coses i que hi hagi, que tothom se n'assabenti i pugui participar.
Nosaltres aquí sempre que ens n'entarem i ho intentarem fer, doncs ho anunciarem i evidentment recolzar.
Molt bé.
Doncs això, una abraçada ja cap a Osona i això, Seguim endavant. Vinga, Eudald, deixem una cançó que reivindica aquest planeta una mica, que el seguim cuinant.
Molt bé.
Cuidant. Salut.
Vinga,
salut.
Gràcies.
Bueno, seguim amb el George Mustaquil i a Pet Anxardà. Hi havia un jardí que s'anomenava Terra.
Au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour.
A la opinión pública, al tejido asociativo y a las instituciones.
Roulant sans une vague, venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la.
Los abajo firmantes, emigrantes y autóctonos, queremos hacer constar la dramática situación en que viven las inmigrantes, señalando y denunciando los siguientes hechos. Primero, que la Generalitat y la subdelegación del gobierno están procediendo a lo que llaman extinción de la autorización de residencia y trabajo de numerosos inmigrantes con la excusa, y sin otra explicación, de que se ha comprobado que han desaparecido las circunstancias que sirvieron de base para su concesión. Según parece, el motivo sería la realización de contratos fraudulentos por mafias patronales con el fin de extorsionar a los trabajadores, jugando con su necesidad de trabajar sin que la Seguridad Social realizara control alguno, trasladando la Inspección de Trabajo, Administración y Policía la responsabilidad a las víctimas con multas del INEM primero y la denegación del permiso de residencia y trabajo ahora. Para los otros emigrantes a los que les va tocando renovar sus papeles, la subdelegación del gobierno resuelve denegar la solicitud de renovación exigiéndoles unas cotizaciones y contratos que no se pide al resto de trabajadores y que son prácticamente imposibles de conseguir en situación de crisis que padecemos, apareciendo en toda su crudeza el carácter discriminatorio del reglamento y de la ley de extranjería. Con estas denegaciones, estar parado se va convirtiendo en motivo de expulsión. En ambos casos se les advierte que tienen la obligación de abandonar el país en el plazo de 15 días. Esta política de expulsiones no soluciona el paro, sino que agranda el número de personas sin derechos y en situación de pobreza extrema, que afecta a toda la familia, no teniendo otra opción para sobrevivir que ir al mercado laboral sumergido, siendo empujados hacia abajo con los demás trabajadores. Segundo, que la retirada de la asistencia sanitaria a los indocumentados y otros sectores de la población supone una agresión a los más pobres de la población y un riesgo para la salud de toda la población. Tercero, las tremendas dificultades para percibir renta mínima de inserción, la PIRMI, y los subsidios de desempleo, aplicando normativas que excluyen a los sectores más empobrecidos, la población, entre ellos los emigrantes, que junto con el resto de los trabajadores de la construcción, sufren desde el principio las consecuencias de la crisis, agravadas por las largas esperas y la atención de atrasos. Estos miserables subsidios son restrictivos e insuficientes.
Las condiciones de acceso a los permisos de largo duración cuarto, las condiciones de acceso a los permisos de largo duración Europa que les podría permitir conseguir trabajo en Europa son inalcanzables para la inmensa mayoría de inmigrantes.
Me parece vous vaincrez. Here's to you, Nicola and Bob. Rest forever.
Bueno, hem llegit aquest text de denúncia, aquest manifest, que serveix també per recollir firmes contra aquests abusos que no s'està parlant molt, però que ara mateix està vivint molta gent immigrant, i que ens ho van donar a Cornellà quan estàvem fent la xerrada, precisament dient que els mitjans contrainformatius o alternatius el fessin eco, ja que no se n'estan fent els mitjans, els mainstream, podríem dir, i que, bueno, és un abús més, en aquest cas, pues, amb això, amb la justícia, de que s'està, bueno, la llei s'està aplicant només a uns, no? No, això de que contractes fraudulents que es van fer i que la llei recull que quin és culpable o quin és el principal responsable són els empresaris que els fan, en aquest cas s'està aplicant als treballadors que en veritat eren víctimes, no?
Bueno, perquè això ara el context econòmic és diferent i ara diuen que els immigrants marxen pel seu propi peu, però el que s'està fent és això, no? De posar les coses més difícils, no?
Ficar-los, diguem, la catifa, bueno, catifa tramposa perquè marxin, no?
Fora, vaja.
Quan sí, és veritat, ara s'omplen la boca amb això del retorno voluntari, no? Doncs, bueno, aquesta campanya d'anúncia i aquí queda. En aquest sentit, dir-vos que el 15 de juny es farà també una jornada el dia contra els centres d'internament d'estrangers dins la campanya de Tanguem els TIES. 15 de juny és a nivell estatal i esperem pues, que Contrabanda s'hi sumi cobrint una mica aquest evento, no? Dins d'aquesta campanya, recordar que es va fer un documental que es diu Sobre en Raons, fet des del col·lectiu de 15M BCN Televisió, el col·lectiu audiovisual que va sortir el 15M aquí a Barna, i que es presentarà, bueno, es tornarà a projectar, com s'està fent a molts llocs, el proper dilluns 3 de juny, a les 19 hores, al Centre Cívic Sandaro de Barcelona. Entrada lliure, i estarà la Mireia Bey, d'aquest col·lectiu campanya Tanquem els TIES, i dues de les realitzadores, la Susana i la Mariel, que l'hem tingut aquí alguns cops i que han fet aquest documental.
Que la música vos entret.
Bueno, doncs tu, anem acabant. Ja deixarem d'escoltar el Mostaquí. Justament ara que ens teníem aquí sonant la bonica cançó de, no?, de la marxa de Zacco i Vanzetti, de la pel·lícula que es va fer sobre aquest cas, un altre muntatge policial, aquest ben antic. Els muntatges policials venen de... Exacte, des que existeix els muntatges, i no només en aquest país. Doncs, bueno, es pot donar peu a menys anunciar-vos l'altre tema que volíem xerrar avui, que ens expliquessin protagonistes, però que no ha pogut ser, que és la gent que organitza les jornades anticarcelàries que estan fent al Centre Social Ocupat La Llamborda de Guinardó, que també ens podia servir d'excusa per parlar d'aquest espai, al qual jo vaig estar fa poquet, i que us recomanem que visiteu allà al Guinardó, al carrer Milcar 125, i que en aquest cas pues podeu tenir l'excusa en aquestes jornades que van començar ja el 24 de maig i que seran fins al dia 9 de juny. De fet, en part, la dificultat avui era que s'estan fent xerrades i un documental, una pel·lícula que és Alguien vol sobre el niño del cuco, i per això també les complicacions per poder fer aquesta connexió. Però això seguirà, i el proper dimarts 28 a les 7 segueix amb una xerrada i un documental, Copel i les lluites dins la presó, de la coordinadora de presos espanyoles en lucha. L'endemà, al cap de dos dies, dijous 30 a les 7, hi ha una cafeta feminista no mixta, Dona i presó, i es passa la pel·lícula Lleoneres amb un debat posterior. El diumenge 2 hi haurà a les 19 hores Cine Guinarda amb la presentació del documental 400 pelos. El dimarts 4 a les 19 hores xerrada Contornos penitenciarios, Impossibilidades del discurso reinsertador, amb el Jordi, que és un company que tenim aquí, investigador de l'àmbit penitenciari, company rizomàtico. I divendres dia 7 hi haurà a les 19 hores una xerrada col·lectiva sobre experiències de solidaritat empreses amb gent de campanyes diferents com la de Presó Igual a Tortura, Vaguistes del 29M, de la Biblioteca Evasión i diferents grups de suport a preses. I després hi haurà un sopador per donar suport a aquestes campanyes i el cabaret Rebético Anticarcelario. I el dissabte dia 8 hi haurà una jornada antiespecista des d'un dinar a les 14 hores amb una xerrada a les 17 hores En este sentido maldito, En este sitio maldito donde reina la tristeza, Reflexiones sobre las cárceles de animales humanas y no humanas, a càrrec de l'Assemblea Antiespecista de Madrid. I després seguirà ja més lúdicament a les 20 hores amb cantautors i un posterior sopar i una jam session a les 10 de la nit. I tot acabarà el diumenge 9 a les 19 hores amb el Cine Guinarda, la presentació del documental En quart grau.
Pues tot això hi ha a la Llamborda, metro Maragall a Milcar 127-125, i si voleu més informació, llamborda.wordpress.com. Allò ho expliquen. Avui, amb aquesta excusa, haguéssim volgut llegir un fragment d'un llibre que té bastant a veure, però no ens dona temps. Però jo sí. No, perquè ja se'ns pilla l'hora. Però bueno, jo, mira, si hem llegit bastant nosaltres, el llegiu vosaltres, és Los Invisibles. Aquí no sé si algun cop hi ha aterrat per aquí, pot ser, d'Eduardo Manos Tijeras.
Potser, fa temps.
És un llibre així bastant referent. I cru, sí, té la seva part així una mica crua, sobretot precisament doncs, quan parla del que es pot viure allà en car pròpia a la presó. I res, doncs, reflexa uns anys, no?, d'efervescència a Itàlia, els anys d'autonomia, els autònoms doncs, estaven més en auge i doncs, bueno, doncs això, les vivències d'un personatge. De fet, això ho escriu Nani Ballestrini, que hi va ser en part protagonista. El llibre és de la dècada dels 80, però bueno, quan encara estava bastant recent tot això, que en part el va portar ja a ser un encausat, no?, per diferents campanyes de persecució que va patir gent vinculada al moviment autònom i que el va portar a exilar-se a França. I bueno, el llibre és doncs, molt recomanable, més enllà del que expliqui i que ideològicament un s'hi pugui sentir proper. Pues literàriament és curiós el llibre.
Sí, no té punts, no?
No té punts, té aquest punt, no?, experimental que després potser s'ha ficat de moda, a part del tema de la manca de puntuació i de fer paràgrafs pràcticament simètrics, doncs d'anar alternant, no?, una cosa que amb el cine i la literatura dels últims anys o parell de dècades pues, està més en boga, però que ja podeu creure que devia ser més inusual, que és anar alternant, no?, diferents seqüències temporals, anar-les mesclant.
Està molt bé,
I sí.
Un llibre molt recomanable.
I tant. Sí, ahí de referència. I res, tu, més coses, no?, parlant d'anys anteriors i recuperació de la memòria.
Ah, sí, bueno, comença... Bueno, ja que l'altre dia vam parlar també de maig els maquis, no?
Exacte.
La setmana que ve a Sant Celoni fan la seva pròpia ruta, que és la cinquena ruta Quico Sabater. I això és... Se surt el dissabte 1 de juny a 5 del matí de la plaça Mercè Rodoreda de Sant Celoni. I això, es fa una bona ruta i tenen el menjar i això preparat i bueno, té una quota de 30 euros per tot això, el menjar i tot plegat i l'organització i diverses coses que s'hi fan, no?
Sí, una marxa, la marxa homenatge als maquis, aquí va venir el Johnny i ens va explicar una miqueta fa un mes, que també és una bona iniciativa que sobretot té la gràcia de ser descentralitzada, no? Diferent gent pues, lluita o bueno, fa anys que vol recuperar aquesta memòria i donar-la a conèixer i ho fa a diferents punts del territori, pues, s'ajunten pues, per fer-ho cada any i fer una mica difusió conjunta. I, bueno, a mi ja em ve de gust algun dia anar allà a caminar una miqueta, però sempre per una cosa o l'altra condena, trobem l'excusa. Però bueno, per si aquest any. Marxo homenatge a Maquis, si busqueu per internet.
Bueno, les haurien de penjar les rutes aquestes i que la gent
no fes quan
vulgués.
Clar. Segur que podeu allà trobar-ho per ahí, segur. I bueno, va, una miqueta, un parell més de coses hi ha l'agenda per despedir-nos. Demà, dilluns 27 de maig, a les 19 hores, al Casal d'Entitats Mas Guinardó, doncs està allà l'Observatori dels Drets Socials, l'Observatori Guinardó Can Baró en defensa dels serveis públics i drets socials, fent una altra xerrada, sempre ens envien. En aquest cas, universitat, estudiants en lluita. Quina universitat volem? Amb un estudiant de l'Autònoma, portaveu de la PUDUP, que es diu Ruth Gozalvo. I bueno, justament en aquests dies que hi ha hagut tancades i desallotjaments allà a les universitats, que segueixen allà els estudiants en lluita, pues, moment per reflexionar-hi. I després també ens demanen la gent del Centre Social La Nau, Centre Social Artístic i Autogestional de Nave Especial, doncs fer difusió també de totes les jornades i activitats que faran ara que se'ls tira sobre judici pel desallotjament, i concretament serà el proper dimarts 28 de maig que faran una xerrada i bueno, doncs una sèrie d'activitats dins una setmana reivindicativa per intentar parar el desallotjament d'aquest espai. Un espai... pues molt important, de fet, perquè més enllà de que pugui estar en perill molts centres socials a Barcelona, pues aquest també és un centre artístic, no?, on hi ha diferent gent, sobretot del món del circ, que pot assajar i lliurement pues crear. Cosa que la cosa com està el patio i la cultura en aquest país, pues d'altres formes deu ser molt ben més difícil.
Pues ja que dius això... pues,
la nave bcn.wordpress.com, perquè no us hem explicat molt bé, la nave bcn.wordpress.com, allà estarà tot.
Pues, que pronuncia una activitat també relacionada amb el món del circ. Allà a Vic hi ha un espai que és la Fàbrica de Somnis i celebren el seu segon aniversari el proper divendres 1 de juny i també, ah no, dissabte 1 de juny, no?
Sí, que estan parlant del dia de Tornabous també, doncs dissabte.
I bé, doncs durant tot el dia moltes activitats i és una cosa molt recomanable de veure.
Per tota la família.
Per tota la família.
I després, una altra cosa recomanable, però potser menys se nota, són les festes al barri de Prosperitat.
Ah, comença avui, no?
Van començar ja abans d'ahir.
Abans d'ahir.
Més o menys, i de fet ahir i avui les companyes de Ràdio Bronca pues, feien una sèrie d'activitats per presentar el seu llibre, per fer una xerrada sota amb les ràdios de Nou Barris i feien una emissió doncs, avui des de les 12 al migdia i bueno, feien diversos concerts i tal, però tot això també per presentar un espai nou que s'ha ocupat allà, que és la Dinamo, que està allà en el barri de Prosperitat i que bueno, pues, servia una mica per presentar el barri. I segur que més enllà d'aquestes activitats que feia Ràdio Bronca, crec que passaran a seguir fent coses sí. Allà, i és unes festes que, bueno, nosaltres que ens agrada reivindicar una mica el poder-se allargar en l'espai públic a la nit, pues, és una cosa a cuidar, perquè les festes de Prosperitat segurament són les poques festes que hi ha en aquesta ciutat on pots tranquil·lament allargar la nit, bueno, tranquil·lament, com a mínim bastant més que el que pot passar a altres barris d'altres districtes. Gràcies, suposo, també a la tradició i que Nou Barris, pues... Pues bueno, ho tenen menys controlat o pel que sigui, però bueno, qui no hi hagi anat és del menys digne a veure i de veure en els seus sentits. I bueno, pues ja anem marxant. Abans jo no volia no oblidar-nos de que aquests 12 setmanes que hem estat sense fer programa han passat força coses, estan molt moguts a tota Catalunya, no només a Barcelona, i que aquí un dia vam dedicar un programa i hem fet diverses connexions amb les companyes de Campiella i que Campiella ha estat desallotjada. I no sense resistència, com evidentment havia ja ens explicaven ells que farien, però bueno, de moment no es va poder aturar que aquesta masia i tot aquest projecte d'horts i de, bueno, de donar vida a una masia abandonada i d'autogestió de mil coses, doncs, pues de moment hagi estat aturat. Però bueno, va haver molta gent que es va acostar ja, això va ser la setmana passada, han passat bastants dies i segurament us n'heu enterat per altres fonts, però bueno, segur que el projecte de Campiella d'alguna o altra forma seguirà ben viu i replicant-se a altres llocs. I més coincidint amb el dia que també a Sabadell fent una operació policial contra la treva llibertària a domicilis de persones vinculades al moviment d'allà i coincidir amb el temps, no? I fent una mostra de força. També, a més, un dia després que es desallotgés un espai que a nosaltres ens despedíem amb la Bona Nova, l'últim programa de que s'havia ocupat allà a Sant Pere Més Baix, al barri del Casc Antic, i que pintava molt bé. Jo m'hi vaig acostar el dia següent i vam poder estar xerrant amb gent, em dir pues, que pogués venir aquí també el programa a parlar-ne, i malauradament pues, els van deixar durar ben poc i no van donar temps a que pogués pues, ja aposentar-se una miqueta en el barri, i a més en un lloc pues, tan simbòlic com és Sant Pere Més Baix, pràcticament davant del Palau Alòs, no? El que és on precisament es va donar tot el tema del 4F i al costat del Forat de la Vergonya. I llavors, pues, aquest espai que era les barricades, que se li deia aquest centre social de la barricada, pues, bueno, van deixar durar 48 hores o poc més, però bueno, en aquest poc temps que va estar pues, va donar temps a fer un munt d'activitats i déu-n'hi-do a la gent que s'hi acostava. Jo només a les poques hores que vaig estar ja veies els veïns acostant-se i dient-te que molt més s'hauria d'ocupar, o sigui que bueno, com a mínim portar ja també aquesta ocupació al centre de Barcelona ja és algo. Pues, bueno, amb tot això ens marxem, ja us hem anunciat que tindrem l'Ivan Ek presentant el seu llibre sobre Mèxic. I en principi també tindrem el Marc Aspecte tocant la seva música.
Oh, complert, no?
Que ja portem uns quants programes sense música en directe, no? Ens agrada.
Sí, sí.
I amb música ens marxem, i així em serveix a mi per comentar un... Bueno, explicar-vos que hi ha un documental poc conegut, almenys per qui no n'és a l'inèdit de Creta de l'últim any, que es diu Quiero tener una fraternidad en Andalucía, i s'ha de dir amb aquest accent. Sobre John Strammer. Sobre el pas de Joe Strammer, potser és conegut el seu pas per Granada, i va descobrir el 091 i va estar per allà gravant cançons com la que ara posarem, bueno, o inspirant-se per cançons com la Fiesta o Spanish Bombs, però també passant per Almeria, potser un pas menys conegut. I tot això recull un documental bastant punky en la seva forma de ser i autoproduït, molt curiós, d'un personatge que es diu Carles Prats, i que jo vaig anar allà a veure al cinema Aldà, i estava ell, ho va explicar així molt ràpidament, no? Es va fer pesau, i a més amb una barra lliure de cerveses, de les mateixes que surt el Joe Strammer bevent allà, en un garito d'Almeria, que és, la, bueno, no direm el nom germanòfil d'aquestes cerveses, però bueno, jo no sé si això es pot veure per internet o no, però si us entereu de passes, un documental divertit i un ànima punk total. Hi ha un blog on segur que ells van dient, no?, per on es va passant. Quiero tener una ferretería en Andalucía.blogspot.com. Ja lo vamos a linkar. I ens despedim amb els Clash, no? Qui millor que els Clash? Venga, Spanish Bombs.
Oh, yeah.
Que siguen cayendo. Mira la setmana que... Fins aquí dues setmanes.
Sí, sí.
Venga.
Inside in the days of 39. Oh, please leave the vendor open, the Duke of Locker. Dead and gone, bullet holes in the cemetery wall. The black car, the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying here on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you have to kill our infinito. Just the quella, oh my god, I'm gone. Quiero ir bonito, yo te cuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they got it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs, shattered the hotels. My señoritas, those who met them. Spanish bombs, yes, the fear of infinito. Yes, the guerra, oh my corazón. Spanish bombs, yes, the fear of infinito.
L'assemblea.
De majarras.
Se va a Andalucía.
Ia, ia. Montar una ferreteria.